Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
El corresponsable dels atestats de la Guàrdia Civil sobre l'1 d'octubre acusa en el judici al procés el secretari general d'Economia, els Mossos d'Esquadra, l'ANC i Òmnium de preparar una rebel·lió. Montse Manent.
El comandant ha explicat que els independentistes es plantejaven la via unilateral com a única opció un any abans del referèndum i ha acusat els Mossos i el major Trapero de formar part d'una conxorxa per assegurar la passivitat de la policia catalana l'1 d'octubre.
El consejero Forn se le remite el día 29 las pautas de actuación que son las que se van a llevar a cabo el 1 de octubre por parte del señor Trapero. En esas pautas de actuación se desarrollan el empleo de la violencia en la actuación, el sistema de coordinación y, por último, se define cuándo Mossos d'Esquadra no va a actuar.
Continuen les mostres de condol per la mort de Neus Català, la darrera catalana supervivent dels camps de concentració nazis.
Familiars, amics i personalitats de tots els àmbits han passat durant avui per la capella ardent instal·lada al tanatori de Móra d'Ebre.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Demà dimarts al migdia celebrarà un funeral institucional a Móra la Nova amb la presència del president de la Generalitat. La família en farà un altre de més íntim als Guiamets, d'on era natural i on descansaran finalment les seves restes. Avui ha passat el de moment únic representant de l'estat espanyol, el subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabater. També ho ha fet el vicepresident del govern català, Pere Aragonès.
El Tribunal Constitucional tomba l'impost català sobre el risc medioambiental d'elements radiotòxics.
La Generalitat haurà de tornar els més de 17 milions d'euros recaptats, un 20% dels quals es destinaven a la reactivació econòmica dels municipis amb centrals nuclears.
Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard de l'Amo.
Des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'alcalde Alfons García diu que es tracta d'una decisió esperada, però sorpresivament negativa.
Perquè enteníem que aquest impost era l'oportunitat més de contribuir a la diversificació econòmica dels nostres municipis el dia que les centrals nuclears no hi fossin i, per tant, d'alguna forma, és una font d'ingressos que no disposarem.
El gremi de pastissers preveu vendre prop de 700.000 mones de Pasqua aquesta Setmana Santa a tot Catalunya.
Els forners lleidatans calculen vendre més de 180.000. Esperen així superar la xifra de l'any passat, tenint en compte les bones previsions a les reserves.
UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
La presidenta del gremi de forners de les Terres de Lleida, Pilar Marqués, ha assegurat que el pronòstic per aquesta campanya de la mona és molt bo i també ha aprofitat per reivindicar el producte artesà enfront dels que es poden trobar als supermercats.
Si un bizcocho lo tienes un mes y medio o dos hecho antes, entonces la calidad no puede ser nunca comparada con una cosa recién hecha. Y las calidades de mantequillas, de mermeladas y de todo.
Paco Ibáñez, Pau Riba, Marc Parrot i Alfred García que encapçalen aquest any el cartell musical del Festival Portal Blau de l'Escala, que manté la seva essència mediterrània.
Enguany la conferència i les exposicions es dedicaran a la migració dels refugiats.
Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Al Fora de Nou, l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries, que suma com a novetat a l'Espai de la Punta i també a la Riba i a l'espectacular Mar d'en Manassa. El Festival d'Estiu de l'Escala enguany abordarà la crisi de la migració a la Mediterrània, amb un concert d'Orfeos 21, una conferència i una exposició.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica estarà marcada per la presència de núvols alts i mitjans que deixaran el cel poc o mig ennuvolat, si bé la nuvolositat anirà augmentant al llarg de la tarda. A més, hi haurà la possibilitat d'alguns ruixats pel terç oest al vespre, que a la nit podran afectar a qualsevol punt de la meitat oest. Pel que fa demà, de matinada, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat i a partir de mig matí la nuvolositat tendirà a minvar fins a quedar el cel poc ennuvolat en general. Si bé, a partir de migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est. Pel que fa a la precipitació, s'espera fins a mig matí a qualsevol punt del territori en forma de ruixat dispers i a partir de migdia amb el creixement de les nuvolades. Amb tot, la temperatura serà semblant amb màximes que voltaran entre 17 i 22 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Avui que hem de lamentar la mort d'una dona en un xoc entre un turisme i una furgoneta a la Nacional 340, al terme municipal de Perelló, al Baix Ebre. Ara sí, coneguem l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català del Trànsit. En aquests moments, tot i alguna certa millora a la xarxa viària, de part encara d'aturades, per exemple, en el cas de l'autovia 2, a l'altura d'Òdena, en sentit Lleida, per unes obres que tallen un carril. Hi ha un tram llarg de retencions des d'abans de Castellolí fins a aquest punt, com dèiem, en sentit Lleida. D'altra banda, la circulació encara presenta lentitud en retencions a la C58 entre Cerdanyola i Montcada, en sentit Barcelona, en part també agreujada per un accident que hi ha hagut aquesta tarda en sentit Barcelona. De l'autopista AP7, aturades a la zona entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud. També encara les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs, especialment la ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El número 2 del coronel Daniel Baena, coautor dels atestats de la Guàrdia Civil sobre l'1 d'octubre, acusa el secretari general d'Economia, els Mossos d'Esquadra, l'ANC i Òmnium de preparar una rebel·lió. En la seva declaració al judici i al procés, el comandant ha explicat que els independentistes es plantejaven la via unilateral com a única opció un any abans del referèndum i s'ha centrat en qüestionar el paper dels Mossos i del major Josep Lluís Trapero. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El testimoni ha carregat contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a qui ha qualificat de peça imprescindible a l'estratègia independentista. La gent ha acusat Trapero d'informar la cúpula política d'interior de tots els moviments de la Fiscalia. Segons ell, Trapero va dir en una reunió que calia anar amb molta cura amb les actuacions de la policia catalana.
Ahí habla de que hay que estar vigilantes porque la Guardia, dice literal, la Guardia Civil con la fiscal, junto con la Fiscalía y con 10 fotografías de una mala actuación hacen un delito de sedición.
La defensa ha intentat desmuntar les acusacions del Guàrdia Civil. Andreu Vandeneinde l'ha posat en evidència quan l'ha interrogat per una investigació policial que van encetar el novembre del 2015 seguint una instrucció de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
Però le pregunto, ¿eso tenía algo que ver con el gobierno de la Generalitat o no tenía nada que ver?
No.
No tenía nada que ver. Entonces, ¿por qué ponían ustedes en sus atestados referencias al señor Oriol Junqueras?
Tiene al... Vale, bien, pero que ponga el... Tiene que ver con personas que hacen cosas, no con...
¿Esa persona tenía algún cargo en la Generalitat o en el gobierno de Cataluña?
De aquellas, no lo sé.
No lo sabe.
No me acuerdo.
Junqueras no sabe qué cargo tenía en esa época.
No.
Vale.
El número 2 de Baena també ha explicat que no han trobat cap vinculació entre Jordi Sánchez i el CDR, els tallers de resistència i la iniciativa En Peu de Pau.
Policies nacionals que van intervenir a centres de votació com l'Escola Mediterrània, la Ramon Llull o l'Estel de Barcelona han testificat aquesta tarda. Tots han recordat ambients de gran hostilitat i en algun cas han admès haver fet servir les porres i fins i tot haver disparat trets de bales de goma.
La major part dels agents que han desfilat pel Suprem van actuar a l'Escola Llull. Han recordat haver patit llançament de tot tipus de mobiliari urbà, el que va obligar, han assegurat, a disparar pilotes de goma.
Vio o presenció si alguna bola de alguna pelota de goma le impactó a alguien.
Yo no vi nada.
Pero sí se utilizaron las pelotas de goma ya como último recurso.
Sí, sí, último. O sea, es que no había nada. Es que ya el lanzamiento de valla, el lanzamiento de piedra, el lanzamiento de adoquines y cada vez nos aproximábamos la furgoneta, no tenemos otro medio.
Recordem que va ser justament aquesta escola on el músic Roger Espanyol va perdre un ull a causa d'una bala de goma.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Continuen les mostres de condol per la mort de Neus Català, la darrera catalana supervivent dels camps de concentració nazis. Familiars, amics i personalitats de tots els àmbits han passat durant tot el dia d'avui per la capella ardent instal·lada al tanatori de Móra d'Ebre. El funeral institucional serà demà al migdia, a Móra la Nova. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Avui ha passat el de moment únic representant de l'estat espanyol, el subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabater. També ho ha fet el vicepresident del govern català, Pere Aragonès. Ahir s'hi va acostar la consellera de Justícia, Esther Capella, o l'exconseller i expresident d'Iniciativa, Joan Saura. Els escoltem.
Una lluitadora incansable contra l'oblit,
ens llega un testimoni inabastable, un testimoni doncs, de compromís, perquè les dones que van morir als camps de concentració nazi no quedessin en l'oblit.
I és un exemple avui que la política està mal vista i que hi ha molts canvis de xaqueta, el referent polític i moral que significa la Neus Català.
Demà dimarts al migdia celebrarà un funeral institucional a Móra la Nova amb la presència del president de la Generalitat. La família en farà un altre de més íntim als Guiamets, d'on era natural i on descansaran finalment les seves restes.
Precisament Neus Català ha estat una de les homenatjades aquest migdia al Parlament, que ha acollit l'acte d'homenatge als republicans represaliats pel franquisme. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La protagonista ha estat l'Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, qui, a través del seu president, Pere Fortuny, ha lamentat que encara avui, en ple segle XXI, es continuï ignorant la memòria històrica del país.
Enguany s'han complert 80 anys del final de la Guerra Civil i la situació dels nostres morts per part dels governs espanyols continua estant ignorada. No hi ha dignitat ni vergonya política.
La nota d'actualitat l'ha posat el president del Parlament, Roger Torrent, que ha aprofitat per recordar que els drets socials i humans adquirits per les anteriors generacions es poden veure i, de fet, es veuen, assegura, en entredit.
Totes aquelles conquestes que hem fet, malauradament, poden tenir marxa enrere. Avui ens toca defensar-los democràticament. Avui, que no només el nostre país, sinó el conjunt d'Europa, hi ha no només qui els posa en dubte, sinó hi ha qui ens els vol arrebatar.
L'acte ha servit també per retre homenatge a la lluitadora antifeixista Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis, que va morir dissabte.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El Tribunal Constitucional tomba l'impost català sobre el risc medioambiental d'elements radiotòxics. La Generalitat haurà de tornar els 17,3 milions d'euros recaptats. D'aquests, un 20% es destinaven a la reactivació econòmica dels municipis amb centrals nuclears. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard de l'Amo.
La llei, declarada parcialment inconstitucional, havia creat un impost de caràcter extrafiscal que obligava els agents que produïen, manipulaven, transportaven, custodiaven o emetien substàncies radiotòxiques a assumir-ne el cost de l'impacte negatiu que aquesta activitat suposa pel medi ambient i per la salut de les persones. Des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'alcalde Alfons García diu que es tracta d'una decisió esperada però sorpresivament negativa.
Perquè enteníem doncs, que aquest impost doncs, era l'oportunitat més de contribuir doncs, a la diversificació econòmica dels nostres municipis el dia que les centrals nuclears no hi fossin i, per tant, d'alguna forma, és una font d'ingressos que no disposarem.
El govern espanyol va impugnar els articles sobre aquest impost al considerar que anaven en contradicció amb la LOFCA per possible coincidència amb l'impost estatal sobre producció de combustible nuclear gastat i els residus radioactius en resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica, així com també pel possible solapament amb l'impost d'activitats econòmiques. El Constitucional veu equivalència en els dos impostos i anul·la el català.
La patronal SECOT demana als ajuntaments del Vallès que s'uneixin per reclamar al govern espanyol compromís per acabar les obres de la B40. En declaracions a la xarxa, el seu secretari general, David Garrofé, assegura que la pressió de la societat civil ja ha arribat al límit i que ara és el torn dels ajuntaments.
La mateixa patronal qualifica la carretera com l'eterna infraestructura inacabada i que el problema d'arrel és la manca de voluntat política. Garrofé, però, considera que els ajuntaments de tots dos vallesos han de posar-se les piles i anar a una. Són declaracions a la xarxa.
La meva pregunta seria, què està fent el Vallès? Què estan fent els seus ajuntaments, la seva societat civil, per plantar-se i dir que ja n'hi ha prou? Aquí tenim un problema greu de la societat vallesana. El Vallès el que necessita són que les grans ciutats vagin de la mà per consensuar els grans projectes de territori i fer-ho junts. Si no ho fan les grans ciutats, l'estat civil ja ho podem anar reclamant, que és el que fem cada dia, però jo crec que ells han d'engranar. I aquesta és la gran assignatura pendent dels vallesos.
Es calcula que cada dia 2.500 vehicles pesants utilitzarien aquesta via. De fet, segons un informe elaborat per SECO, que el 2017 la manca d'aquesta infraestructura suposa per al territori deixar de guanyar fins a 240 milions d'euros.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Un any més, els forns catalans treballen a contrarrellotge per tenir a punt les prop de 700.000 mones de Pasqua que el Gremi de Pastissers preveu vendre aquesta Setmana Santa a tot Catalunya. A Lleida, els forners lleidatans preveuen vendre'n més de 180.000. Esperen així superar la xifra de l'any passat tenint en compte les bones previsions en les reserves. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Pilar Marqués, ha assegurat que el pronòstic per aquesta campanya de la Mona és molt bo i també ha aprofitat per reivindicar el producte artesà enfront dels que es poden trobar als supermercats.
Si un bizcocho lo tienes un mes y medio o dos hecho antes, entonces la calidad no puede ser nunca comparada con una cosa recién hecha. Y las calidades de mantequillas, de mermeladas y de todo.
Pel que fa al tipus de mones, les de nata segueixen sent les preferides dels lleidatans i suposen el 40% de les que es venen a les comarques de Lleida. La resta es divideixen entre mantega i xocolata. Pel que fa als preus, es mantindran respecte a l'any passat, que oscil·len entre els 20 i els 30 euros el quilo.
I pel que fa a l'ocupació, aquesta Setmana Santa a la Garrotxa es preveu que sigui del 82%, tot i que s'espera que amb les reserves d'última hora l'ocupació final s'acosti a les xifres de l'any passat, quan van ser de prop del 90%. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. En total es preveu una ocupació mitjana de tota la comarca del 82%, una xifra que s'espera que amb les reserves d'última hora acabi augmentant. Eduard Llorà és president de Turisme Garrotxa.
Sabem que a última hora, això que sempre hem explicat, a última hora doncs la gent acaba de fer reserves, per tant, qui vulgui venir encara té oportunitat doncs, de trobar allotjament per venir a casa nostra i segur que en podrà trobar i, per tant, al final de tot doncs, veurem que les dades d'ocupació hauran sigut una mica millor d'aquesta previsió.
Per tipologies d'allotjaments, a hores d'ara els hotels i les cases de turisme rural són els que tenen un major número de reserves, amb una ocupació prevista del 85 i el 80% respectivament. Els apartaments, per la seva banda, hi ha una previsió d'ocupació del 75%. Pel que fa al perfil de visitant, les famílies i les parelles procedents de Catalunya són el perfil que més s'acosta a la comarca i és també el perfil buscat.
I a Lleida, el sector turístic treballa amb una previsió d'entre el 80 i el 95% d'ocupació entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua i la possibilitat de fer el ple al cap de setmana. Al final de la temporada d'esquí, els esports d'aventura i una àmplia oferta de turisme rural i cultural són els principals atractius per als visitants. Ràdio 3, Anna Solana.
Segons el Patronat de Turisme, el fet que enguany la Setmana Santa s'escaiguin unes dates tardanes enmig de la primavera afavoreix les activitats d'aigua amb el rafting com a principal protagonista, però també les activitats de senderisme o BTT. Per un altre costat, tenim les estacions d'esquí, que encara continuen obertes i afronten el final de la temporada 2018-2019 amb molt bones condicions de neu. Portainé disposa de pràcticament el 100% de les pistes obertes, amb un gruix de neu que oscil·la entre els 60 i els 120 centímetres. Baqueira-Beret, a la Vall d'Aran i Boí-Taüll, a l'Alta Ribagorça, també ofereixen bons gruixos.
I acabada la Setmana Santa, arriba Sant Jordi. Enguany, el Gremi de Floristes preveu vendre més de 7 milions de roses a tot Catalunya i, entre elles, la gran majoria, roses vermelles. El que preocupa, però, especialistes com el Mercat de la Flor de Premià de Mar és que cada vegada hi ha menys rosa autòctona. Ràdio Premià de Mar, Francesc Triola.
El Mercat de la Flor preveu un lleuger repunt en la venda de roses respecte de 2018, però constata la davallada imparable de la producció local, que se situa en el 4%, pel 70% que ostenten Colòmbia i Equador. Cito Vilarrubla és el president del mercat.
Amb la producció local, que cada any és menys, la que tenim per aquí, de producció local, perquè la pagesia no li rendeix, perquè la rosa necessita molts cuidados, necessita uns bons hivernacles, necessita molta calefacció. Crec que és un producte que no surt a compte.
La previsió parla d'una mica més dels 7 milions de roses vermelles de l'any passat i entre 350.000 i 400.000 roses grogues més que el 2018. Segons Vilarrubla, la diada l'endemà de dilluns de Pasqua no ha de perjudicar les vendes, però significarà concentrar molt l'activitat comercial en un únic dia.
Repassem altres notícies destacades del dia. A Girona, primera trobada entre Ajuntament i Associació de Transports a Cetrans per buscar alternatives al polèmic canvi d'ubicació de l'aparcament dels busos turístics. El sector assegura que ja s'ha registrat una davallada en les reserves aquesta Setmana Santa, però confia que el consistori s'obri a negociar alternatives. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. Des de Cetrans estan treballant en diverses alternatives, com baixadors que es podrien situar a prop del centre. Defensen que l'objectiu és deixar la gent el més a prop possible i sempre mantenint la idea que té el consistori. També afirmen que hauria estat millor fer el canvi a la tardor i no just quan comença la temporada alta. De fet, de cara a Setmana Santa ja hi ha molts turoperadors que substituiran la ciutat per altres llocs de la província de Girona. Jordi Esparreguera és director de Cetrans.
No pararan a Girona, pararan a altres llocs. Altres llocs perquè hi ha llocs d'interès o perquè se'ls ha despertat des d'altres bandes que hi hagi un interès o unes facilitats per anar-hi.
Des de C-Trans tampoc saben com hauran d'actuar de cares a temps de flors, dies on s'acumula un gran nombre de turistes. Entenen que el canvi de l'aparcament s'hauria d'aplicar també en aquestes dates, encara que afirmen que potser aleshores ja s'haurà arribat a un acord amb el consistori.
Els vins amb denominació d'origen catalana continuen liderant el mercat a Catalunya per 5è any consecutiu. Així es desprèn d'una anàlisi encarregada per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que ha analitzat les vendes de 11 denominacions que hi ha al país.
Així, el 2018, la quota de mercat ha estat del 38,7%, gairebé 3 punts per sobre de l'any anterior. El director general de l'Incanvi, Salvador Puig, ha mostrat a la xarxa la seva satisfacció pel comportament dels consumidors catalans, però també dels turistes, que també aprecien el vi català.
Ens fa molt contents de que continuem consolidant aquesta tendència a créixer en els consumidors catalans. Quan dic consumidors catalans, també inclou els turistes que ens venen a visitar. Per tant, aquesta xifra té doble valor. És a dir, que aquest turista que ve de fora, que també compta, que també cada vegada té més interès en conèixer allò que es fa en aquell país.
De l'informe encarregat, l'Institut Català de la Vinya i el Vi també es desprèn un augment del consum del vi català amb denominació d'origen en conjunt d'Espanya.
Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida.
En cultura, Paco Ibáñez, Pau Riba, Marc Parrot i Alfred García encapçalant aquest any el cartell musical del Festival Portal Blau de l'Escala, que manté la seva essència mediterrània. Enguany, la conferència i les exposicions es dedicaran a la migració de refugiats. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Al cartell hi trobem, entre d'altres, Alfred García d'Operación Triunfo, Paco Ibáñez, Pau Riba o Anna Roig i Àlex Casanyes. El festival incorpora de nou l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries, que suma com a novetat a l'Espai de la Punta i també a la Riba i a l'espectacular Mar d'en Manassa. El Portal Blau no és només música, és circ, teatre, cinema, actuacions al carrer, poesia, maridatge de vins i música i també solidaritat. El Festival d'Estiu de l'Escala enguany abordarà la crisi de la migració a la Mediterrània amb un concert d'Orfeos 21, una conferència i una exposició. El festival manté el seu vessant solidari. Part de la recaptació dels concerts es donarà a l'ONG proactiva Open Arms. Tota la informació i venda d'entrades per a tots els espectacles i concerts de pagament es pot trobar a www.portalblau.cat.
Montblanc, a la Conca de Barberà, comença el compte enrere per una nova edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi. Avui s'han presentat les principals novetats de la festa d'enguany. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
La festa, que tindrà lloc del 23 d'abril al 5 de maig, tindrà com a principal novetat el nou espectacle Justa i Honor, uns jocs medievals més fidels a la història que es faran al Pont Vell, un entorn que s'estrena com a espai per fer-hi actes. Serà el gran acte del segon cap de setmana, el dissabte 4 de maig. El primer, el dissabte 27, la representació de la llegenda tornarà a ser el plat fort. Destaca també el pregó de Màrius Serra, el 26 d'abril, i la presència de Quim Torra, que tancarà la festa i aquí l'associació entregarà l'espasa d'honor. Joan López és el president de l'Associació Medieval.
El president Torra, quan era director del Born Centre Cultural, va ser pregoner de la festa i ens coneix moltíssim. Ha participat en diversos al sopar medieval fa uns quants anys.
Entre les novetats destaca també l'ampliació del campament de Pobla després de la bona acollida de l'any passat. Durant dues setmanes s'han programat prop d'una seixantena d'actes per tots els públics.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Nàstic perd Almeria i quasi sentencia el seu descens a segona B.
El Nàstic de Tarragona ha sumat una nova derrota aquest cap de setmana a Almeria. Els granes es troben a 10 punts de la salvació quan queden 8 partits per finalitzar la temporada.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
És impossible no decepcionar-se amb aquest Nàstic de Tarragona. La dignitat mostrada en alguns partits s'esvaeix per errors infantils en defensa que ni l'equip ni Enrique Martín saben solucionar. Una mitja hora de joc més que decent i competitiva al Almeria, però dues errades que van habilitar els gols d'Álvaro Jiménez. A la represa, Juan Carlos Real sentenciava amb el tercer de la tarda. El que restava de partit va ser una autèntica llosa pels granes que podrien haver encaixat un càstig molt major. Enrique Martín ho valorava.
Bueno, pues hay que seguir trabajando. El sábado tenemos otro partido importante, hay que seguir insistiendo y no hay más. Es que es así de sencillo, así de difícil y así de claro, ¿no? Hay que seguir trabajando. Nos quedan 8 partidos y hay que ganar el máximo.
Els tarragonins es queden a 9 punts de la permanència i reben el nou estadi a l'Sporting de Gijón dissabte a les 6 de la tarda.
A segona B s'agreuja la crisi del Lleida Esportiu i el Sabadell respira.
Nova derrota dels del Segrià, que encadenen 7 jornades sense guanyar. Aquesta jornada han caigut contra el Sabadell, que ha tornat a guanyar després de gairebé 2 mesos sense fer-ho. Els arlequinats es van imposar per 1-0 amb gol d'Arturo Rodríguez i tenen la salvació a 1 punt.
En bàsquet, l'Uni Girona ja és a semifinals de la Lliga Femenina.
Les gironines han superat els quarts contra l'Araski per la via ràpida. Han guanyat el segon partit de la sèrie al millor de 3 per 41 a 68. En canvi, el Cadí a la Seu es jugarà aquesta classificació en el tercer partit, ja que va caure a la pista del Guipúzcoa per 62 a 56. El partit decisiu es jugarà dimecres a la Seu. Qui guanyi es jugarà amb l'Uni el passi a la final.
I a l'ACB, triple victòria catalana.
El triomf del Barça i el Manresa es va afegir ahir al del Joventut, a l'últim segon contra el Burgos per 88 a 85. Quan tot feia pensar que el duel es decidiria a la pròrroga, la Privitola va encistellar el triple decisiu que trenca amb la mala ratxa de 3 derrotes consecutives dels verd i negres i els permet seguir lluitant pel play-off.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
La sonrisa de los pájaros de Lea Vélez, editado por Destino. Tenia moltes ganes de llegir lo nou de Lea Vélez. A més, em va cridar molt l'atenció una frase de la faixa del llibre, d'aquestes que citen a diaris i gent rellevant que l'han llegit. La frase era «una intriga intimista», i a més ho havia dit l'Alvira Lindo, que a Macondo ens agrada i molt. Llavors vaig fer el que faig sempre, el començo per fer el primer tastet. Vaig quedar abduïda, perquè no podríem dir que és ben bé una novel·la negra, tot i que hi ha un crim atroç. És la història de l'Alma, de la seva família, de les seves arrels i de la seva tornada a aquell moment que ha volgut esborrar de la seva memòria, l'accident. Quan ella estava ingressada a l'hospital i no podia fer gran cosa més que mirar la tele, el país sencer tenia el cor encongit pel crim anomenat el crim del Milano Negro. Una mare i els seus fills bessons de 9 anys atacar Martell. Aquesta història la va obsessionar. Era un cas molt mediàtic i ple d'incògnites, tot i que l'any van ficar a la presó el suposat culpable. Alma es retroba amb el seu passat i amb un antic amor, platònic, això sí, el seu professor, que també resulta ser una altra incògnita. Ella decideix que vol escriure una novel·la sobre aquest crim. Comença a investigar, a entrevistar els que van ser els seus veïns. Va a la policia, però en comptes d'esclarir res, tot va tornar cada cop més fosc, més inconclús.
Me pregunté dónde estarían los resguardos de mis penas. Me respondí que mis tíos se habían encargado siempre de todo, protegiéndome de cualquier preocupación. Pasé junto al pantano. Había ahogado los recuerdos en 100.000 metros cúbicos de agua y hoy abría la fisura por la que aparecería todo lo que ya me era imposible parar. Al final entendí que enfrentarme a ese crimen era una metáfora. Este libro es un mapa hacia el desván interior.
La novel·la va intercalant la investigació amb els quaderns de camp del professor i els arxius policials. Ritme àgil, no pots parar de llegir. Investigues amb ella i, com ella, veus que, potser, fa 20 anys que hi ha un innocent a la presó. I aprens molt sobre ocells, que són l'altre gran personatge. Feia temps que no buscava excuses per no haver de sortir al carrer i quedar-me llegint. Bravo, Lea. M'ha agradat molt.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El corresponsable dels atestats de la Guàrdia Civil sobre l'1 d'octubre acusa en el judici al procés el secretari general d'Economia, els Mossos d'Esquadra, l'ANC i Òmnium de preparar una rebel·lió. Montse Manent.
El comandant ha explicat que els independentistes es plantejaven la via unilateral com a única opció un any abans del referèndum i ha acusat els Mossos i el major Trapero de formar part d'una conxorxa per assegurar la passivitat de la policia catalana l'1 d'octubre.
El consejero Forn se le remite el día 29 las pautas de actuación que son las que se van a llevar a cabo el 1 de octubre por parte del señor Trapero. En esas pautas de actuación se desarrollan el empleo de la violencia en la actuación, el sistema de coordinación y, por último, se define cuándo Mossos d'Esquadra no va a actuar.
El Tribunal Eclesiàstic de Vic jutja per ordre del Vaticà 17 sacerdots per pràctiques sectàries i per mantenir relacions sexuals amb adults.
Com a mesura preventiva, el Tribunal ha demanat que se suspenguin els clergues implicats. 4 d'ells ja han estat apartats de la diòcesi de Barcelona i Vic i 2 més han estat suspesos de l'exercici públic, tot i que no el privat, per la Conferència Episcopal Tarraconense.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
La decisió hauria estat imposada pel Vaticà, que demanaria processar un total de 17 capellans per pràctiques de secta i doctrina sexual dubtosa a Catalunya. La mesura afecta diversos clergues de les diòcesis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Urgell i Vic. Des de la Conferència Episcopal Tarraconense demanen esperar les decisions que vagi prenent el Tribunal Canònic.
El Tribunal Constitucional tomba l'impost català sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics.
La Generalitat haurà de tornar els més de 17 milions d'euros recaptats, un 20% dels quals es destinaven a la reactivació econòmica dels municipis amb centrals nuclears.
Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard de l'Amo.
Des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'alcalde Alfons García diu que es tracta d'una decisió esperada, però sorpressivament negativa.
Perquè enteníem doncs, que aquest import doncs, era una oportunitat més de contribuir doncs, a la diversificació econòmica dels nostres municipis el dia que les centrals nuclears no hi fossin i, per tant, d'alguna forma, és una font d'ingressos que no disposarem.
El Gremi de Pastissers preveu vendre prop de 700.000 mones de Pasqua aquesta Setmana Santa a tot Catalunya.
Els forners lleidatans calculen vendre més de 180.000. Esperen així superar la xifra de l'any passat, tenint en compte les bones previsions en les reserves.
UAU Lleida Ràdio, Míriam Garcia.
La presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Pilar Marquès, ha assegurat que el pronòstic per aquesta campanya de la mona és molt bo i també ha aprofitat per reivindicar el producte artesà enfront dels que es poden trobar als supermercats.
Si un bizcocho lo tienes un mes y medio o dos hecho antes, entonces la calidad no puede ser nunca comparada con una cosa recién hecha. Y las calidades de mantequillas, de mermeladas y de todo.
Paco Ibáñez, Pau Riba, Mar Parrot i Alfred García encapçalen el cartell musical del Festival Portal Blau de l'Escala, que manté la seva essència mediterrània.
Enguany, la conferència i les exposicions es dedicaran a la migració de refugiats.
Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
El festival incorpora de nou l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries, que suma com a novetat a l'Espai de la Punta i també a la Riba i a l'espectacular Mar d'en Manassa. El Festival d'Estiu de l'Escala enguany abordarà la crisi de la migració a la Mediterrània, amb un concert d'Orfeos 21, una conferència i una exposició.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica estarà marcada per la presència de núvols alts i mitjans que deixaran el cel poc o mig ennuvolat. Si bé la nuvolositat anirà augmentant al llarg de la tarda. A més, hi haurà la possibilitat d'alguns ruixats pel terç oest al vespre, que a la nit podran afectar a qualsevol punt de la meitat oest. Pel que fa demà, de matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat i a partir de mig matí la nuvolositat tendirà a minvar fins a quedar el cel poc ennuvolat en general. Si bé a partir de migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est. Pel que fa a la precipitació, s'espera fins a mig matí a qualsevol punt del territori en forma de ruixat dispers i a partir de migdia amb el creixement de les nuvolades. Amb tot, la temperatura serà semblant amb màximes que voltaran entre 17 i 22 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Avui que hem de lamentar la mort d'una dona en un xoc entre un turisme i una furgoneta a la Nacional 340, al terme municipal de Perelló, al Baix Ebre. Ara sí, coneguem l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments, tot i que no hi ha moltes vies afectades amb retencions, si hem de parlar, per exemple, d'aturades al llarg d'aquesta tarda que es mantenen a l'autovia 2 per unes obres a l'altura d'Òdena en sentit Lleida, hi ha un carrer tallat, es mantenen un tram d'entre 8-9 quilòmetres de cues de retencions des d'abans a Castellolí fins a aquest punt, fins a Òdena, en aquest tram de l'autovia de Lleida. És la principal incidència. Malgrat tot, també podem parlar encara d'algunes aturades a l'autopista AP7, al tram de la Jonquera, uns 2 quilòmetres, sentit França, en aquest cas per unes obres ja en territori francès, en aquesta autopista. Hi ha altres punts on no parlaríem de cues, però sí de molta intensitat encara o de certs trams de lentitud, com és el cas de la B24, a l'altura de Cervelló, en direcció a Vallirana, o, per exemple, de les dues rondes, en sentit Besòs, tot i que ha millorat força, especialment en aquest cas la ronda de dalt, encara amb molta densitat de lentitud entre Diagonal i la zona de Vallcarca. I és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El número 2 del coronel Daniel Baena, coautor dels atestats de la Guàrdia Civil sobre l'1 d'octubre, acusa el secretari general d'Economia, els Mossos, l'ANC i Òmnium de preparar una rebel·lió. En la seva declaració al judici al procés, el comandant ha explicat que els independentistes es plantejaven la via unilateral com a única opció un any abans del referèndum i s'ha centrat en qüestionar el paper dels Mossos i del major Josep Lluís Trapero. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El testimoni ha carregat contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a qui ha qualificat de peça imprescindible en l'estratègia independentista. La gent ha acusat Trapero d'informar la cúpula política d'Interior de tots els moviments de la Fiscalia. Segons ell, Trapero va dir en una reunió que calia anar amb molta cura amb les actuacions de la policia catalana.
Ahí habla de que hay que estar vigilantes porque la Guardia, dice literal, la Guardia Civil con la fiscal, junto con la Fiscalía y con 10 fotografías de una mala actuación hacen un delito de sedición.
La defensa ha intentat desmuntar les acusacions del Guàrdia Civil. Andreu Vandeneinde l'ha posat en evidència quan l'ha interrogat per una investigació policial que van encetar el novembre del 2015 seguint una instrucció de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
Pero le pregunto, ¿eso tenía algo que ver con el gobierno de la Generalitat o no tenía nada que ver?
No.
No tenía nada que ver. Entonces, ¿por qué ponían ustedes en sus atestados referencias al señor Oriol Junqueras?
¿Quién era el...? Vale, bien, pero que ponga el... Tiene que ver con personas que hacen cosas, no con...
¿Esa persona tenía algún cargo en la Generalitat o en el gobierno de Cataluña?
De aquellas, no lo sé.
No lo sabe.
No me acuerdo.
Junqueras no sabe qué cargo tenía en esa época.
No.
Vale.
El número 2 de Baena també ha explicat que no han trobat cap vinculació entre Jordi Sánchez i el CDR, els tallers de resistència i la iniciativa En Peu de Pau.
Policies nacionals que van intervenir a centres de votació com l'Escola Mediterrània, la Ramon Llull o l'Estel de Barcelona han testificat aquesta tarda. Tots han recordat ambients de gran hostilitat i en algun cas han admès haver fet servir les porres i fins i tot haver disparat trets de bales de goma.
La major part dels agents que han desfilat pel Suprem van actuar a l'Escola Ramon Llull. Han recordat haver patit llançament de tot tipus de mobiliari urbà, el que va obligar, han assegurat, a disparar pilotes de goma.
Usted vio o presenció si alguna bola de alguna pelota de goma le impactó a alguien.
Yo no vi eso. Yo no vi nada.
Pero sí se utilizaron las pelotas de goma ya como último recurso.
Sí, sí, último. O sea, es que no había nada. Es que ya el lanzamiento de valla, el lanzamiento de piedra, el lanzamiento de adoquines y cada vez nos aproximábamos la furgoneta, no tenemos otro medio.
Recordem que va ser justament aquesta escola on el músic Roger Espanyol va perdre un ull a causa d'una bala de goma.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nou escàndol al voltant de l'Església Catòlica. El Tribunal Eclesiàstic de Vic jutja per ordre del Vaticà 17 sacerdots per pràctiques sectàries i per mantenir relacions sexuals amb adults. Com a mesura preventiva, el Tribunal ha demanat que se suspenguin els clergues implicats. A les diòcesis de Barcelona i Vic ja han estat apartats de manera cautelar 4 capellans i ara la Conferència Episcopal Tarraconense suspèn 2 sacerdots més de l'exercici públic. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
La Conferència Episcopal Tarraconense ha anunciat que suspèn de l'exercici públic, però no del privat, a 2 sacerdots de l'Associació Seminari del Poble de Déu, que es va erigir el 1977 i que va ser extingida canònicament el 2017. La decisió hauria estat imposada pel Vaticà, que demanaria processar un total de 17 capellans per pràctiques de secta i doctrina sexual dubtosa a Catalunya. La mesura afecta diversos clergues de les diòcesis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Urgell i Vic. Des de la Conferència Episcopal Tarraconense demanen esperar les decisions que vagi prenent el Tribunal Canònic, tot per preservar el dret a la bona fama i a la presumpció d'innocència de tots els implicats. En el cas de la demarcació tarragonina, es tractaria de 2 sacerdots d'Alcover i Solivella.
La Policia Nacional ha alliberat 3 dones a Medinyà, al Gironès, que eren explotades sexualment en un club de la localitat. Hi ha 5 persones detingudes.
Tots els detinguts formaven part d'una organització que es dedicava a captar les víctimes a través d'internet amb enganys. Se'ls oferia molt bones condicions econòmiques, viatge i allotjament pagat. Un cop a Catalunya se les obligava a prostituir-se per fer front al suposat deute contret i se'ls retirava la documentació personal.
El Sindicat de Metges de Catalunya considera insuficients les mesures que el govern ha adoptat fins ara en compliment de l'acord assolit amb els professionals d'atenció primària per desconvocar la vaga del passat novembre.
L'acord preveia incorporar 250 facultatius nous, però fins ara no s'ha formalitzat cap contractació. Només s'ha pujat la remuneració de les hores extra i s'han retardat les jubilacions de manera voluntària. Per això la delegada d'atenció primària del Sindicat de Metges, Carolina Roser, ha advertit d'aquests incompliments des de la xarxa.
Encara les mesures són molt insuficients i això fa que no siguem atractius i que encara hi hagi molta saturació i les condicions de feina siguin força desfavorables. Des de Metges de Catalunya estem bastant descontents com s'està implantant l'acord de sortida de vaga.
En canvi, el director de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, destaca que s'ha aconseguit ampliar la jornada laboral de gairebé 500 metges, cosa que equival a una 80ena de professionals, ho ha explicat a la xarxa.
Quan tu incrementes aquesta jornada laboral, el que tu fas és que l'accessibilitat doncs millori, que també la qualitat de l'atenció que tu estàs donant millori. Aquests 500 professionals equivalen a 80. A tindre 80 nous metgesses metges.
Metges de Catalunya considera insuficients aquestes mesures i no descarta noves mobilitzacions.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Tribunal Constitucional tomba l'impost català sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics. La Generalitat haurà de tornar els 17,3 milions d'euros recaptats. D'aquests, un 20% es destinava a la reactivació econòmica dels municipis amb centrals nuclears. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard de l'Amo.
La llei, declarada parcialment inconstitucional, havia creat un impost de caràcter extrafiscal que obligava els agents que produïen, manipulaven, transportaven, custodiaven o emetien substàncies radiotòxiques a assumir-ne el cost de l'impacte negatiu que aquest suposa pel medi ambient i per la salut de les persones. Des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'alcalde Alfons García diu que es tracta d'una decisió esperada però sorpressivament negativa.
Perquè enteníem doncs, que aquest impost doncs, era una oportunitat més de contribuir doncs, a la diversificació econòmica dels nostres municipis el dia que les centrals nuclears no hi fossin i, per tant, d'alguna forma, és una font d'ingressos que no disposarem.
El govern espanyol va impugnar els articles sobre aquest impost al considerar que anaven en contradicció amb la LOFCA per possible coincidència amb l'impost estatal sobre producció de combustible nuclear gastat i els residus radioactius en resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica, així com també pel possible solapament amb l'impost d'activitats econòmiques. El Constitucional veu equivalència en els dos impostos i anul·la el català.
La patronal CECOT demana als ajuntaments del Vallès que s'uneixin per reclamar al govern espanyol compromís per acabar les obres de la B40. En declaracions a la xarxa, el seu secretari general, David Garrofer, assegura que la pressió de la societat civil ja ha arribat al límit i que ara és el torn dels ajuntaments.
La mateixa patronal qualifica la carretera com l'eterna infraestructura inacabada i assegura que el problema d'arrel és la manca de voluntat política. Garrofer, però, considera que els ajuntaments de tots dos vallesos han de posar-se les piles i anar a una. Són declaracions a la xarxa.
La meva pregunta seria, què està fent el Vallès? Què estan fent els seus ajuntaments, la seva societat civil, per plantar-se i dir que ja n'hi ha prou? Aquí tenim un problema greu de la societat vallesana. El Vallès el que necessita són que les grans ciutats vagin de la mà per consensuar els grans projectes de territori i fer-ho junts. Si no ho fan les grans ciutats, la societat civil ja ho podem anar reclamant, que és el que fem cada dia, però jo crec que ells han d'engranar. I aquesta és la gran assignatura pendent dels vallesos.
Es calcula que cada dia 2.500 vehicles pesants utilitzarien aquesta via. De fet, segons un informe elaborat per CECOT el 2017, la manca d'aquesta infraestructura suposa per al territori deixar de guanyar fins a 240 milions d'euros.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Un any més, els forns catalans treballen a contrarrellotge per tenir a punt les prop de 700.000 mones de Pasqua que el gremi de pastissers preveu vendre aquesta Setmana Santa a tot Catalunya. A Lleida, els forners lleidatans preveuen vendre'n més de 180.000. Esperen així superar la xifra de l'any passat, tenint en compte les bones previsions en les reserves. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Pilar Marqués, ha assegurat que el pronòstic per aquesta campanya de la mona és molt bo i també ha aprofitat per reivindicar el producte artesà enfront dels que es poden trobar als supermercats.
Si un bizcocho lo tienes un mes y medio o dos hecho antes, entonces la calidad no puede ser nunca comparada con una cosa recién hecha. Y las calidades de mantequillas, de mermeladas y de todo.
Pel que fa al tipus de mones, les de nata segueixen sent les preferides dels lleidatans i suposen el 40% de les que es venen a les comarques de Lleida. La resta es divideixen entre mantega i xocolata. Pel que fa als preus, es mantindran respecte a l'any passat, que oscil·len entre els 20 i els 30 euros al quilo.
I pel que fa a l'ocupació, l'Associació d'Hostaleria de Girona preveu fer pràcticament el ple amb el 95% de reserves. El sector confia seguir la línia ascendent dels darrers anys i que la climatologia no els vagi en contra. FM Girona, Siso García.
Un dels grans atractius d'aquests dies són la processó de Verges el dijous i la de Girona el divendres, dos dels esdeveniments que atrauen més visitants a la ciutat. Josep Carreras és el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona.
En la benentesa de que si bé doncs, aquí a Catalunya és festa divendres, sabte, diumenge i dilluns, però a la resta de l'estat espanyol ens porten gent, ens ve molta gent, i en certs esdeveniments esportius, com el MIC de futbol o el MIC de bàsquet, que directe o indirectament ens porten gent també. I per tant, les ocupacions, de moment, en unes valoracions prèvies que han fet al llarg d'aquesta setmana, ens donen un percentatge d'ocupació d'un 75%.
Una ocupació que, si es dona en bones condicions durant la Setmana Santa, podria arribar a superar el 95% a la ciutat de Girona. Una ocupació que també es podria beneficiar del fet que Sant Jordi caigui el dimarts després de Setmana Santa i que pot fer que molts visitants decideixin allargar l'estada.
I acabada la Setmana Santa, arriba Sant Jordi. Enguany el Gremi de Floristes preveu vendre més de 7 milions de roses a tot Catalunya i entre elles la gran majoria roses vermelles. El que preocupa, però, és especialistes com el Mercat de la Flor de Premià de Mar és que cada vegada hi ha menys rosa autòctona. Ràdio Premià de Mar, Francesc Triola.
El Mercat de la Flor preveu un lleuger repunt en la venda de roses respecte de 2018, però constata la davallada imparable de la producció local, que se situa en el 4%, pel 70% que ostenten Colòmbia i Equador. Cito Vilarrubla és el president del mercat.
Amb la producció local, que cada any és menys, la que tenim per aquí, la producció local, perquè la pagesia no li rendeix, perquè la rosa necessita molts cuidados, necessita uns bons hivernacles, necessita molta calefacció, crec que és un problema.
La previsió parla d'una mica més dels 7 milions de roses vermelles de l'any passat i entre 350.000 i 400.000 roses grogues més que el 2018. Segons Vilarrubla, la diada l'endemà de dilluns de Pasqua no ha de perjudicar les vendes, però significarà concentrar molt l'activitat comercial en un únic dia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Girona, primera trobada entre Ajuntament i Associació de Transports, ACTRANS, per buscar alternatives al polèmic canvi d'ubicació de l'aparcament dels busos turístics. El sector assegura que ja s'ha registrat una davallada en les reserves d'aquesta Setmana Santa, però confia que el consistori s'obri a negociar alternatives. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Des de Cetrans estan treballant en diverses alternatives, com baixadors que es podrien situar a prop del centre. Defensen que l'objectiu és deixar la gent el més a prop possible i sempre mantenint la idea que té el consistori. També afirmen que hauria estat millor fer el canvi a la tardor i no just quan comença la temporada alta. De fet, de cara a Setmana Santa ja hi ha molts turoperadors que substituiran la ciutat per altres llocs de la província de Girona. Jordi Esparreguera és director de Cetrans.
No pararan a Girona, pararan a altres llocs. Altres llocs perquè hi ha llocs d'interès o perquè se'ls hi ha despertat des d'altres bandes que hi hagi un interès o unes facilitats per anar-hi.
Des de Cetrans tampoc saben com hauran d'actuar de cares a temps de flors, dies on s'acumula un gran nombre de turistes. Entenen que el canvi de l'aparcament s'hauria d'aplicar també en aquestes dates, encara que afirmen que potser aleshores ja s'haurà arribat a un acord amb el consistori.
Els vins amb denominació d'origen catalana continuen liderant el mercat a Catalunya per cinquè any consecutiu. Així es desprèn d'una anàlisi encarregada per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que ha analitzat les vendes de les 11 denominacions que hi ha al país.
Així, el 2018 la quota de mercat ha estat del 38,7%, gairebé 3 punts per sobre de l'any anterior. El director general de l'Incavi, Salvador Puig, ha mostrat a la xarxa la seva satisfacció pel comportament dels consumidors catalans, però també dels turistes, que també aprecien el vi català.
Ens fa molt contents de que continuem consolidant aquesta tendència a créixer en els consumidors catalans. Quan dic consumidors catalans, també inclou els turistes que ens venen a visitar. Per tant, aquesta xifra té doble valor, és a dir, que aquest turista que ve de fora, que també compta, que també cada vegada té més interès en conèixer allò que es fa en aquell país.
De l'informe encarregat l'Institut Català de la Vinya i el Vi, també es desprèn un augment del consum de vi català amb denominació d'origen en el conjunt d'Espanya.
Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza.
En cultura, Paco Ibáñez, Pau Riba, Mar Parrot i Alfred García encapçalen aquest any el cartell musical del Festival Portal Blau de l'Escala, que manté la seva essència mediterrània. Enguany la conferència i les exposicions es dedicaran a la migració de refugiats. Ràdio l'Escala, Miquel Pagès.
Al cartell hi trobem, entre d'altres, Alfred García d'Operación Triunfo, Paco Ibáñez, Pau Riba, Anna Roig i Àlex Casanyes. El festival incorpora de nou l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries, que suma com a novetat a l'Espai de la Punta i també a la Riba i a l'espectacular Mar d'en Manassa. El Portal Blau no és només música, és circ, teatre, cinema, actuacions al carrer, poesia, maridatge de vins i música i també solidaritat. El Festival d'Estiu de l'Escala enguany abordarà la crisi de la migració a la Mediterrània amb un concert d'Orfeos 21, una conferència i una exposició. El festival manté el seu vessant solidari. Part de la recaptació dels concerts es donarà a l'ONG Proactiva Open Arms. Tota la informació i venda d'entrades per a tots els espectacles i concerts de pagament es pot trobar a www.portalblau.cat.
Montblanc, a la Conca de Barberà, comença el compte enrere per una nova edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi. Avui s'han presentat les principals novetats de la festa d'enguany. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
La festa, que tindrà lloc del 23 d'abril al 5 de maig, tindrà com a principal novetat el nou espectacle Justa i Honor, uns jocs medievals més fidels a la història que es faran al Pont Vell, un entorn que s'estrena com a espai per fer-hi actes. Serà el gran acte del segon cap de setmana, el dissabte 4 de maig. El primer, el dissabte 27, la representació de la llegenda tornarà a ser el plat fort. Destaca també el pregó de Màrius Serra, el 26 d'abril, i la presència de Quim Torra, que tancarà la festa i aquí l'associació entregarà l'espasa d'honor. Joan López és el president de l'Associació Medieval.
El president Torra, quan era director del Born Centre Cultural, va ser pregoner de la festa i ens coneix moltíssim. Ha participat en diversos actes, un d'ells el sopar medieval, fa uns quants anys.
Entre les novetats destaca també l'ampliació del campament de Pobla després de la bona acollida de l'any passat. Durant dues setmanes s'han programat prop d'una seixantena d'actes per a tots els públics.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, derrota del Girona, que es complica la salvació i s'acosta perillosament al descens.
Els d'Eusebio Sacristán van perdre a casa contra el Villarreal, un dels rivals directes per la permanència, i ja fa 6 mesos que els gironins no guanyen a Montilivi. Ara els gironins es troben només a 3 punts per sobre del descens.
FM Girona, Josep Guardiola.
La derrota d'ahir davant del Villarreal, una mica més del que ja s'havia vist en els últims dies. Malgrat que l'equip va donar-ho tot fins al final, no va haver-hi premi final i el gol matiner del Villarreal, el que va arribar en el minut 6, va significar els 3 punts pels de la Plana que deixen les places de descens. L'equip de Montilivi és amb 34 punts, un dels 7 equips que lluita per no baixar de categoria. Per sota hi té el Villarreal amb 33, el Llevant també amb 33, Celta amb 32 i els 3 cuers, Valladolid amb 31, Rayo amb 27 i Osca amb 25. No en pot arribar la reacció d'un conjunt gironí que ha perdut de manera consecutiva els 4 últims partits de Lliga. Ho explica també Alcalá.
La reacció passa per levantar cabeza, empezar a trabajar, entrenar más fuerte, ser más fuerte mentalmente y afrontar estos últimos 6 partidos como si no fuese la vida en ello.
A la Lliga li queden ara 6 jornades per la final, 4 de les quals el Girona les haurà de jugar lluny de Montilivi. D'aquestes 4, les dues properes de manera consecutiva, dissabte vinent al camp del Celta de Vigo i el dia de Sant Jordi, 4 dies després, al camp del Valladolid, com dèiem abans, l'equip que ara mateix obre el descens.
A tercera, el Martinenc és el primer equip descendit a Primera Catalana.
Els del Guinardó van empatar a 2 amb l'Hospitalet, però el punt va ser insuficient per seguir vius. Els riberencs tampoc no van poder atrapar el líder, el Llagostera, que ha descansat aquesta setmana. Tampoc ho ha aprofitat el Prat, que va signar taules amb la Pobla de Mafumet, un 1-1 que el deixa a un punt dels gironins. Completen la jornada altres marcadors destacats, com Sant Boià 1, Fundació Grama 2, Horta 2, Vilafranca 0, Sant Andreu 3, Cerdanyola 0, Castelldefels 0, Terrassa 3 i Europa 1, Sant Feliuenc 0. A la taula, l'Hospi queda a 2 punts del lideratge i l'Horta retalla fins a 6 punts la distància amb el Llagostera. Sant Andreu i Europa, 5è i 6è, li podrien disputar la quarta plaça. A la part baixa, en descens, a banda del Martinenc i a la Fundació Grama, el Sant Boià i l'Escó.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.